9 i 5 minuts, encetam jornada amb calor, 27 graus de temperatura, sol per tot l'arxipèlag, tot i que el dia ha començat amb molta boira, una situació que ha provocat el retard d'uns 30 vols a l'aeroport de Son Sant Joan aquest matí. Hores d'ara continuen les incidències i es recomana consultar la informació del vol abans de sortir de casa. Com dèiem, nova jornada de forta calor, avui migdia, l'AEMET activarà la vista taronja a les Pitiuses per temperatures que poden arribar, atenció, als 40 graus, mentre a bona part de Mallorca, especialment a l'interior, fregaran els 41. Serra de Tramuntana, també l'illa de Menorca, estaran en avís groc. Són temperatures que es produeixen des d'aquesta nova onada de calor que viuen les Balears i també la península. Avui, dia 9 de juliol, el nivell màxim de perill per incendi és d'alerta foc 4, així que moltíssima precaució. Parlant de turisme, perquè continua la polèmica després de la publicació del manual de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, en el qual, recordeu, ahir ho vàrem abordar, es fa una crida a cometre accions radicals contra el sector turístic. Aquest manual especifica en detall com es pot actuar contra alguns establiments a través de pintades. Ahir aquest programa va tenir oportunitat de parlar amb un dels portaveus, declaracions que no van deixar a ningú indiferent. Les escoltam.
A una immobiliària no li importa netejar un vidre d'una pintada.
No crec que ningú li agradi fer net o reparar. Això també té un cost.
Sí, això comporta uns costos, però els costos que comporta per la societat són molt majors. Com no són econòmics, no s'estan mesurant.
Terra Ferida i el GOB, dues de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació, convocades per dia 26 de juliol, han manifestat que no comparteixen les formes que descriu la plataforma. Aquestes agrupacions conviden a la mobilització ciutadana pacíficament i a cara descoberta. Avui analitzarem algunes d'aquestes reaccions a la nostra tertúlia d'actualitat, destacant també el nou protocol dels centres escolars per actuar davant les al·lèrgies. Salut, formarà els docents dels centres públics perquè puguin actuar en cas que un alumne pateixi un xoc anafilàctic. Serà a partir del proper curs escolar. La mesura s'inclou dins un nou protocol de les Conselleries d'Educació i Salut que també preveu subministrar adrenalina als centres perquè actuïn d'urgència en cas d'una reacció greu. El nou protocol entrarà en funcionament, com dèiem, el proper curs escolar i servirà per actuar en cas d'una al·lèrgia coneguda i en aquells casos sobrevinguts en què l'al·lèrgia no ha estat diagnosticada. A les Balears hi ha 3.500 infants, nins i nines, que tenen algun tipus d'al·lèrgia.
Avui coneixerem també els detalls de conjuntura econòmica del segon trimestre d'enguany aquí a les Illes. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. El Consell d'Economia, Antoni Costa, presentarà aquesta anàlisi a les 10 del matí. Unes dades essencials per poder analitzar la marxa de l'economia balear, mentre el Fons Monetari Internacional preveu que Espanya creixi més del doble que la resta de la zona euro. El Producte Interior Brut, el PIB de l'Estat, continuarà sent enguany i l'any que ve el que registri una millor evolució entre les principals economies europees. Tot això segons ha afirmat el Fons Monetari Internacional. Enguany, l'economia espanyola creixerà a un ritme del 2,1 i per el 2027 es manté el pronòstic de creixement en un punt percentual.
Unes xifres també que compartim que no ens sorprenen, però que malauradament són una realitat. Balears és una de les 5 comunitats amb menys infermeres per habitant. Bon dia, Maria Antònia.
Molt bon dia, Marta. Així és, la ràtio és de 6,24 infermeres per cada 1.000 habitants, per davall de la mitjana espanyola i molt lluny de l'europea. Segons SATSE, faria falta 2.369 professionals més per arribar als nivells europeus. I alerten que només enguany 80 infermers han deixat les illes. I el problema, segons el sindicat, no és que faltin infermeres, sinó que moltes decideixen partir cap a altres comunitats on les condicions laborals i salarials són més atractives. De fet, entre gener i maig d'aquest any, 80 infermeres han abandonat les illes.
Balears, com dèiem, manquen infermeres. És una situació que posarem de manifest i, de fet, parlarem amb els sindicats a partir de les 10. Però també és moment de la reflexió, d'aturar una mica. Així que, amb quina frase mos sorprens avui, Xisco?
I la frase d'avui és del físic teòric John Archibald Wheeler i diu així: si no t'ha sorprès res durant el dia, és que no hi ha hagut dia.
Acompáñame, te sorprenderá una noche con tantas sorpresas que no olvidarás jamás.
I m'ha agradat, perquè cada dia pots tenir una nova sorpresa. En tu sempre hi ha sorpreses.
De vegades passa, Marta Grau. Fem una pregunta.
De qualsevol tipus?
No, decisió.
Ah.
Quan quasi cada dia hi ha una sorpresa, la sorpresa era el tema d'avui. Ara no voldria
pensava
que me demanassis
era...
segons
què. Mira, veuràs que sóc una caça de sorpresa. Fem una pregunta. Pensava
no, no.
Que... No, no, no. Seguim
això fil... a partir de les 11,
perfecte.
Que és més magazín.
Seguim fil per randa. El guió sí que te puc demanar de què parla tothom.
Idò, avui tothom parla de la qualitat del semen dels espanyols. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. La qualitat del semen no és igual a tot l'estat espanyol. Un estudi presentat al Congrés Anual de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia conclou que els homes que viuen al nord de la península Ibèrica presenten una millor qualitat seminal que els que viuen al centre, al sud o al sud-oest. La investigació ha analitzat prop de 400 homes atesos en 7 centres de reproducció assistida entre 2024 i 2025, i els científics varen estudiar aspectes com el volum del semen, la concentració d'espermatozoides, la mobilitat o la morfologia d'aquests espermatozous, però també els hàbits de vida dels participants i que miraven l'alimentació, l'exercici físic, el consum de tabac, alcohol o cafè, entre d'altres. La sorpresa és que els hàbits eren molt més similars a totes les regions. Tot i això, les diferències en la qualitat del semen eren significatives. Per exemple, els homes del nord registraven gairebé el doble d'espermatozoides mòbils que els del centre de la península. Segons aquestes investigacions, això indica que el factor determinant no seria tant l'estil de vida com la entorn. La principal hipòtesi és l'impacte de la contaminació ambiental i d'altres contaminants presents a les zones molt urbanitzades, tot i que encara calen més estudis per identificar-ne les causes concretes. Els autors insisteixen que mantenir hàbits saludables continua sent important per a la fertilitat, però reclamen també polítiques públiques per reduir l'exposició a contaminants i protegir la salut reproductiva, és a dir, del líquid seminal, de les futures generacions. Companyes, com valorau aquestes dades? No sé si vos sorprenen, si vos esperàveu que la qualitat seminal del nord fos la de la més bona de tot l'estat espanyol. Vos escolt.
Com ho valoram? No sé com ho poden valorar en això. Sempre crides atenció, no?, a aquest tipus d'estudi, perquè, clar, d'alguna manera mos posa davant el mirall a les comunitats autònomes.
Si una cosa fa, és cridar l'atenció, aquest estudi.
Exacte, no?, i al final és una mica allò de posar-se davant el mirall i com a que comparar-se, no?, allà on, per exemple, tenen més bona qualitat seminal o, bé, altres estudis,
o
no?,
o fan millor la truita de patata.
Exacte.
Tots són estudis.
Tots són estudis. Jo penso que aquest estudi seguirà una miqueta més endavant i, per ventura, conclourà, doncs jo, i fins i tot podria canviar en els propers anys, perquè crec que té a veure precisament amb tot l'entorn, amb el tema de la calor. En el nord no fa tant... No sé, jo no soc científica, però penso, per així com ho has explicat, que podria tenir a veure que en el nord no fa tanta calor com en el sud o com en altres regions.
És a dir,
regions,
s'escalfament global
s'escalfament
escalfa
global,
tot arreu.
Per... Seria, per què no?
Seria la deducció de la Joana Maroto.
La passa següent serà que mos diguin una miqueta això, que evidentment l'estil de vida és important, l'entorn és important, i també el tema mediambiental, que també l'explicaves, no? La calor podria ser un factor determinant. I clar, dic que podria canviar, perquè ara en el nord tenen la mateixa calorada que tenim aquí a Sevilla. O sigui que...
Maria Antònia, tu què en penses d'aquest estudi?
Mai m'havia plantejat res així. De fet, si jo hagués trobat aquesta notícia
Perquè, perdona la pregunta, jo faig preguntes perquè estic en l'obligació de demanar, perquè estic aquí per fer aquesta feina.
Dios.
Quan sigui intrusiu, contestem o no me contestis.
Oi.
Però entre joves se parla de la qualitat seminal,
no,
per mi d'una conversa?
Jo crec que això ve més quan vols ser papà, no? Que per ventura tens problemes, i de fet jo crec que aquest estudi farà més de parlar pel fet de, ostres, a l'igual a mi no m'ha anat bé perquè són d'aquí de Sa o d'allà de Sa, que no, jo som millor perquè té més qualitat que els que és del País Basc, per exemple.
I que atenció, que no has d'haver nascut a un lloc, és
clar,
on vius. Ben que dic,
de tota manera,
tu que ets mallorquí...
Enfocalitzant pot... molt al nord, amb el País Basc, però també a Cantàbria,
sí,
també a Galícia,
ara
Astúries, no ho dic, perquè
cap.
Han tornat una mica en el tòpic basc, no? Que si són homes que poden moure troncs d'un costat a un altre, se suposa que hi ha aquesta força implícita en el que seria també la seva llavor.
Una
Marta
cosa
Garau,
que sí que m'ha sorprès...
Sí.
És que no li donin tanta importància en el tema de la qualitat de vida, de fer esports, de salut i de més, sinó més a la zona. Això sí que no m'ho esperava.
La contaminació, perquè...
Fort.
també hem d'anar alerta en aquest tipus d'esport, perquè, per exemple, si fas molt de ciclisme, i ara això és un tema físic, el fet de dur, d'anar assegut a un seient petit, a la tenista esticles, tot l'orilla damunt, que li estan pegant cots, fa que els espermatos ous se deformin, i molt d'homos que practiquen esports on hi ha contacte o fricció en aquesta zona, després s'hora d'analitzar, quan se fa un seminograma, crec que se diu, quan se fan una anàlisi d'aquests, veuen que els espermatos ous estan una mica deformats precisament perquè li han estat pegant cops.
O també esports de la mà, imagino que tampoc et s'ha estat tantes hores en remull, i qualque cosa així també hi deu haver.
No, això ja no, la mà ja no ho sé, és a dir, tampoc...
Tantes hores en remull...
El ciclisme... vaig llegir un article que em parlava. La mà no ho sé. Ara
supos que ho ampliaran, no?
Exacte, com aquest, com aquest estudi.
Sobretot per això que tu deus, perquè per aventurar els joves no se plantegen si tenen o no tenen bona qualitat de líquid seminal, però clar, arriba un punt que per aventura vols a ser pare, vols a ser mare, i a lo millor hi ha problemes, no? Sí. A l'hora de poder concebre. Per aventura sí que, més endavant, els joves d'ara s'ho plantejaran. Per tant, crec que l'estudi anirà una mica més enllà.
Marta Garau, com a veu de la consciència de Balears, què en penses d'aquest estudi?
Que ja se't torben les bascos en fer acudits d'aquesta qüestió. Perquè
ells
mateixos se'n parla...
pensen, no. O a lo millor se'n faran... Però bé.
Home, sempre hi ha coses, no? Que si Chicarrón del Norte, que si nosaltres, que si tal, que si qual... Imagina't ara, amb aquesta informació... jo crec que és un material de primera qualitat perquè hi hagi més acudits al respecte.
És cercat d'estudi i de les illes, una vegada més la perifèria que de lluny. Per tant, sí. Pot ser la qualitat seminal canària o balear està almenys de, jo què sé, de Juli César, un polensvir. No ho sabem, perquè han quedat una mica escorats en aquest estudi. Seguirem investigant.
Seguirem investigant, no deixa de ser curiós, i aquest és el balanç que tenim. De totes maneres, de quina forma condiciona la contaminació l'analítica de qualsevol tipus de... Aquí parlem d'espermatozoides, però d'espermatozous, perdoneu, però se podria aplicar a qualsevol altra cosa. Són les 9:16, en la bona companyia d'Iker Hernández, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. Ens atam aquest dijous. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo tu
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:17 i comença la nostra tertúlia amb els periodistes. Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
L'empresari consultor José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
I l'editor del Diari de Menorca, Juan Antorres, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Ara he mesclat dos tertulians en un. Juan Antorres, bon dia.
Molt bon dia.
Repassa l'actualitat de nou, que si me permeteu, volia actualitzar la informació respecte als vols, perquè avui és vera, són dies de sol, d'altíssimes temperatures, però també ha hagut uns bancs de boira, sobretot a primera hora, que han generat retards a l'aeroport de Son Sant Joan. Des de primera hora d'aquest dijous, retards precisament per aquesta boira que s'ha aixecat sobre la badia de Palma. Segons informació d'AENA, aquestes demores s'estan produint tant en les sortides com en les arribades, i en alguns casos puntuals poden arribar a les 2 hores, o sigui que se recomana sobretot consultar la informació abans de sortir de casa. Anirem actualitzant tota la informació respecte a aquests retards que s'estan produint, com explicàvem, per mort de la boira. Avui tot passa, o gran part de l'actualitat passa, per les reaccions després que la plataforma Menys Turisme, Més Vida, hagués fet aquest manifest. M'imagino que estàveu al corrent, no?, d'aquest manifest tan polèmic i tot aquest punts específics on se podia interpretar de forma literal com es feia una crida, no?, a actuar de manera violenta contra alguns establiments, qualsevol celler que dugui federació hotelera, bars, hotels, Airbnb, etc. Vull fer una ronda ràpida amb vosaltres sobre aquesta qüestió en concret abans de saludar alguns portaveus, perquè és una mesura que ha tingut moltíssimes reaccions, reaccions dins la política, reaccions dins altres entitats, no?, que donaven suport a la manifestació del pròxim dia 26. Així que, si vos sembla, començant per fer una ronda de valoracions 24 hores després que es publicàs aquest manifest. Alicia.
Bueno, yo me voy a quedar con la parte positiva. Afortunadamente, este manifiesto ha salido a la luz, lo han recogido los medios de comunicación, y yo creo que estas acciones no se van a llevar a cabo y han retratado pues aquellos que querían realizarlas y que instaban a ponerlas en marcha. Yo creo que es muy importante desvincular y desvincularse de estas acciones a todas aquellas personas que vayan a asistir a la manifestación, porque tú puedes estar totalmente en contra de la saturación turística, defender otro modelo, pero no incitar a la violencia ni a actos vandálicos. Por lo tanto, afortunadamente han salido a la luz y yo creo que no se van a ejecutar.
Me deixeu que saludi Margalida Ramis, que ha estat portaveu del GOP durant molt d'anys, activista, ens escolta ja en via telefònica. Senyora Ramis, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Algunes entitats, GOP, Terra Ferida, que formen part de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, ja varen explicar ahir com marcaven certa distància d'aquest manual d'acció contra la turistificació publicat just ahir. A què se referien exactament?
Bueno, això els haureu de demanar en els portaveus corresponent d'aquestes dues entitats. Jo crec que hi ha hagut una voluntat explícita d'encarar aquesta manual de defensa cap a la part violenta. I Secció Directa No Violenta, per les seves cicles ADNV, com la desobediència civil, han estat sempre eines de mobilització per part dels moviments socials, que sí que escalen a un altre nivell de canalitzar la frustració de milions de milers de ciutadans que se manifesten any darrere any, però continuen vivint ofegats per aquesta pressió turística, i jo crec que la plataforma el que va pretendre de qualque manera és canalitzar unes veus que arriben a les assemblees d'aquesta plataforma, de persones indignades, i de qualque manera va posar algunes propostes damunt la taula que no són en absolut violentes, ni molt manco, sinó que la violència s'exerceix per part de la pròpia dinàmica turística damunt les persones, i hi ha aquest sentiment de frustració creixent que a vegades canalitza per altres mesures de mobilització, com pugui ser la DNV o la desobediència civil.
Ahir van tenir l'oportunitat de parlar amb alguns dels portaveus d'aquesta plataforma, no? I una de les preguntes que li varen fer va ser si no pensàvem que aquest manual podria dividir a la plataforma, que podria suposar que moltes persones que havien pensat anar a la manifestació, després de llegir el manual, tal vegada se poguessin desmarcar o poguessin estar en desacord, no?, sobre aquest manual. De forma contundent ens varen dir que no, ni molt manco. Avui hem vist les reaccions i hem vist una altra realitat. Vostè què pensa? Pot dividir el grup? Pot dividir tal vegada les persones?
Bueno, això posa un debat damunt la taula. Sí que és cert que el suport... La plataforma com a tal és una assemblea de col·lectius, entitats i persones, no és una plataforma només d'entitats. Aleshores, pren les decisions a partir de les assemblees que se van generant, i de qualque manera qui està un poc en el dia a dia de la plataforma intenta canalitzar aquestes reaccions, aquestes demandes, aquestes propostes que surten a partir de les assemblees. Què passa? Que un moment donat, evidentment, això posa un debat a damunt la taula. Posa un debat sobre límits, fins a on aguantam, fins a on són legítimes determinades mobilitzacions, determinades accions, per intentar posar focus a el que és realment important, que és que cada any ens trobam en situacions cada vegada més greus des del punt de vista social i ambiental. Ara mateix estem a principis de juliol, hi ha municipis que ja no tenen aigua i seguim donant llicències de xalets en piscines i legalitzant cases en sòl rústic i possibilitant lloguer vacacional, i tot això també és, de qualque manera, un exercici de violència que genera un sentiment d'expulsió, de frustració, que també s'ha de mirar i que no s'està abordant. Però sí que és vera que, evidentment, això posa un debat delicat damunt la taula de fins a on podem aguantar i quines són les eines legítimes legítimes per exercir aquesta pressió que, evidentment, és la feina que fan tots els moviments socials. Jo insisteixo que l'acció directa no violenta i la desobediència civil estan dins els manuals habituals de feina de les entitats. L'ocupació de la Dragonera és una acció directa. Fermar-se a unes màquines per evitar la regeneració d'una platja.
Però no totes se poden posar en el mateix sac, perquè l'ocupació de la Dragonera o pegar ampolles de pintura, establiment... O sigui, no haurien de diferenciar tipus d'accions, no totes se poden ficar en el mateix sac.
Una pintada és violenta? Una pintada és violència, directament?
Home, depèn, perquè és evident que suposa unes despeses, suposa un perjudici a l'entitat en concret. Si és patrimoni d'edifici, és patrimoni, evidentment, això ja és un delicte, o sigui, depèn.
Bueno, sí, però aturar unes màquines i unes hores que no se pugui fer feina, com se va fer les fontanelles, com s'ha fet una regeneració, també impliquen despeses econòmiques per qui no pot executar la feina en aquest moment. Són accions de bloqueig, evidentment. Són accions que apunten. O sigui, quan se xerra de posar silicona en espais dels habitatges de lloguer vacacional il·legal, és apuntar. Una realitat, que de qualque manera no s'està abordant des de la responsabilitat de les institucions. Jo crec que s'ha fet un gran massa de tot plegat, perquè en cap moment, insistim, s'aboga per la violència. De fet, s'apunta que la violència està a una altra banda, no està en l'exercici d'unes accions que, a més, tal com posa en el manual, apel·la a la creativitat, sí que demana que davant l'augment de la repressió, davant coses d'aquestes, i recordar més cos confeti, que era senzillament mollar un confeti davant d'un restaurant, va implicar detenció, pues que la gent se protegeixi. Però jo crec que se desvirtua tot això. Ara bé, crec que és positiu que aquest debat sobre els límits de la legitimitat de les accions davant d'una situació cada vegada més tensa està bé que estigui damunt la taula. I això generarà opinions contràries, igual que aquestes entitats han tingut la necessitat com de desmarcar-se d'això, però en cap cas han llevat el suport a la manifestació, a la convocatòria de la manifestació, en els arguments que justifiquen la necessitat de tornar-se a manifestar i trobar-nos en el carrer, etcètera, etcètera. Vull dir que jo crec que s'ha fet un gran massa d'una realitat que forma part de l'habitual, el que passa que sí, s'ha expressat a damunt les xarxes que hi havia aquesta possibilitat.
Senyora Ramis, moltíssimes gràcies per atendre'ns, trasllat els seus arguments aquí a la taula de tertúlia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
José Manuel, repassant el que explicava la senyora Ramis, repassant un poc, no?, el que ha ocorregut aquestes darreres 24 hores en totes les reaccions que s'han produït per al manifest.
Bueno, yo en primer lugar quiero manifestar mi agradecimiento absoluto a la señora Margalida Ramis por lo extraordinariamente bien que se le ha entendido. Es que se le ha entendido... No se podía manifestar con mayor sinceridad. Cuando Alicia antes ponía el acento en la parte positiva, yo digo, bueno, pues yo voy a ponerla en la negativa, ¿no? Y la negativa era la tibieza absoluta con la que hemos escuchado algunas manifestaciones, algunas valoraciones sobre lo que, por supuesto, que es un acto de violencia. Es decir, un acto de violencia, no hace falta quemar un coche. Ni hace falta reventar un escaparate. Hay muchos tipos de violencia. Existe violencia verbal también, que, por cierto, desde estas asociaciones se denuncia muchas veces. Por ejemplo, señalar a un comercio, pintar una diana en un comercio, es violencia. Claro que es peor tirar un artefacto incendiario dentro. Por supuesto que es peor. Es decir, hay niveles de violencia. Hay niveles de violencia. Esto por una parte. Segundo, la desobediencia civil, como bien dice la palabra, la desobediencia normalmente implica pasividad. Eso es lo que implica la desobediencia. Cuando tú te dedicas a señalar o a pintar, por cierto, como tú bien has indicado, Marta, a veces fachadas protegidas, eso claro que tiene un coste. Y no solo lo pagan las inmobiliarias o los bares, que por cierto, bares o restaurantes a los que de momento en esta santa tierra no se le pone un cartelito fuera de Only Tourist. Es decir, que es que yo a veces también voy al restaurante y a veces al lado hay un turista. Me sucede a mí lo mismo cuando me voy de viaje, que me siento en un restaurante y hay un parisino o un berlinés o un romano sentado al lado y... No parece que haya que discriminar unos con otros. Pero yo ayer, mira, termino con esto. Hicisteis una entrevista, creo que fue en esta casa, a uno de los portavoces. Tal, y se explicó en los mismos términos. Es decir, él entendía que esto no cuesta nada y que no es una violencia. Cuidado porque estas cosas No suelen ir a menos.
De fet, la resposta era no costa res a una immobiliària netejar una pintura.
Exacto, y que eso no era violencia. Y que esto en realidad... Cuidado porque estas cosas no suelen ir a menos, suelen ir a más, en primer lugar. Y en segundo lugar, y retomando ese tema de que esta plataforma es heterogénea y hay muchos colectivos y personas, etcétera, lo que dice la experiencia normalmente es que estas plataformas terminan capitalizadas o monopolizadas por los colectivos más radicales. Esto es hechos, no, esto no es opinión. Esto es lo que suele ocurrir con este tipo de colectivos, que al final los más brutos de la fiesta son los que terminan haciendo más ruido e imponiendo sus argumentos.
Juan, en endavant, escoltam.
Bé, jo el que veig que és un manifest que és vergonyós, no? Perquè intenta edulcorar ses coses quan, i fer veure coses que no són certes. És a dir, quan aquí es diu de llançar pilotes amb pintura, vull dir, és que està clar que el que els vol és perjudicar en el negoci o l'establiment turístic en qüestió. Jo crec que, a més, jo crec que no va en su sentit general de sa població de ses Balears. Jo crec que tots tenim clar de que es viu a Mallorca, de que es viu a ses Pitiuses i a Menorca. Està clar que qualsevol indústria genera molèsties, però bé, jo crec que està fora de lloc és fet no és de manifestar-se en contra d'aquests efectes, més valdria, però sí amb les qüestions que estan parlant aquí, no? De violència, jo parlaria de violència pura i dura, és fet de fer una pintada en un establiment que no té res que veure amb que no et perjudica en tu en res, que el que volen és guanyar-se la vida com tu mateix, no justifica aquestes accions.
Yo creo que Juan ha dado una de las claves, y es que al final todos sabemos de qué vivimos en Baleares, y el hecho de que si estas, esperemos que no, en movilizaciones y demás, empiezan a radicalizarse y se introduce violencia, creo que habrá muchas personas que se desvinculen, claro, y dejen de apoyarlas, porque hasta ahora era un sentir unánime de decir estamos saturados. De hecho, el gobierno actual es el primero que ha plantado cara y ha dicho hasta aquí, hay que poner límites, ha creado una mesa, te puede gustar más o menos, pero es el primero, la primera vez en Baleares que el gobierno dice esto hay que pararlo. Se han limitado el acceso a vehículos, es decir, se están tomando medidas que podrían ser más, sí, pero se están tomando. Ahora bien, si esto empieza a radicalizarse y aquí ya se introduce violencia, desde luego yo creo que esto va a dejar que una gran parte de la sociedad las apoye.
Bueno, mira, hay una cuestión más que quería apuntar. Se señala directamente el tema de las inmobiliarias, ¿no? En ese manual y tal. Y bueno, hay otros negocios que lo dejan en el aire, que se benefician del turismo.
Que duguin de la Federació Hotelera, etcétera.
Si son todos los negocios que se benefician del turismo, ¡buah, alerta! Bueno, a lo mejor son el 90% de los que hay en Baleares. Pero bueno, centrándonos en el caso de las inmobiliarias, es muy curioso y un tanto hipócrita el debate, porque hay que recordar lo que es una inmobiliaria. Una agencia inmobiliaria es un negocio de intermediación. Son unos señores que tienen un stock de viviendas para vender o en alquiler y que intermedian entre gente que quiere vender y gente que quiere comprar. Es decir, ellos no son ni fondos buitre ni estas cosas que se suelen contar. La pregunta que habría que hacer es ¿quién surte de stock a las inmobiliarias para que, como dicen ellos, se lucren? Bueno, pues yo creo que habrá gente extranjera que pone su vivienda en venta o en alquiler, y habrá gente mallorquina e ibicenca y menorquina que también hace eso.
Probablemente entonces, algunos familiares de estos que incitan a hacer este tipo de violencia.
No, eso seguro, porque es que si no, no salen las cuentas. Pero entonces la pregunta es, ¿también habría que ir a los domicilios de las personas que surten, que ponen viviendas en alquiler a través de inmobiliaria? O sea, cuidado con estas tonterías, porque es que es un debate bastante más serio.
I podria dividir aquesta plataforma o tal vegada generar, no?, certes divergències, perquè jo crec que tothom vol una millor gestió del turisme, tothom creu que se pot millorar.
I que hay que gestionar esta abundancia, es evidente, que esto está generando unos problemas.
Però fins a quin punt això tindrà efectes negatius, no?, en el que és la unió de la plataforma. Prova d'això és que ja s'han desmarcat sindicats, han dit que no condenen actes violents, diferents entitats, etc. M'ha permeteu 9:33, escolta, escoltem a Javier Alarcón a la ràdio amb el seu bisturí i fem una petita pausa per publicitat a la part televisada del nostre programa. Torna tot d'una.
El dia, amb Marta Grau. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día son los aleccionadores consejos de ese paripé infantil llamado Mains Turismo Mes Vida. Lamentable tener que dedicar parte del tiempo de esta disección a desecar, a sacar el calor de las vergüenzas a todos esos grupos ya inventados desde siempre por la llamada izquierda alternativa. Ecogrupos que sin presentarse a las elecciones se permiten decirte dónde, con quién y cómo debes vivir tu vida como ciudadano en tu país. Y además sin hacer pie, habiendo nacido anteayer a cosa de las 3. El titular deja lugar a engaño. Los organizadores de la Manifa 26J llaman a la acción directa contra los negocios turísticos. Eso dice el titular. Si usted se aburre y tiene un rato, puede ir preparándose con las recomendaciones de estos a los que todavía no les ha salido el tercer molar. Priconsejos para soltar la rabia, dicen, pero sin violencia, según ellos. ¿Cómo estarán de desocupados los incendiarios chicos del turismo que, para demostrar que al menos saben leer y escribir, han creado un manual borroco de acción contra lo turístico? Así lo llaman. Lo que se supone que, además de entrar en el cupo del odio a un determinado colectivo, saben darnos a todos valiosos consejos pacifistas como ocultar el rostro, vigilar las cámaras de los atentados contra la propiedad a perpetrar, vigilar a los policías, seleccionar bien el objetivo para no dejar rastro y huir sin que te pillen. Coches de alquiler, viviendas, hoteles, chiringuitos y los que viven de ellos y en ellos. Menos mal que ya sabemos a qué oligofrénico recurrir cuando a algún mono neuronal se le vaya la mano. Y ya mañana, siempre golpeando más.
Són les 9 i 36 minuts, continuem al dia i com sempre seguim de manera híbrida a través de la ràdio i també a través de la televisió. Avui posem el focus en l'habitatge i de nou a les caravanes. Com ja sabeu, en els darrers anys han proliferat els assentaments de caravanes. El darrer desallotjat ha estat a Sencelles. Un dispositiu de la Guàrdia Civil va desnonar ahir una desena de persones. Quan es va produir, els afectats li van traslladar les seves opinions i van dir que havien estat estafats per una persona, un suposat intermediari que va rellogar aquesta finca. No és la primera vegada que se relloga i que se cobra un lloguer a totes aquestes persones que han de malviure en unes condicions molt precàries a assentaments d'aquestes característiques. És una pràctica habitual rellogar espais? Segur que Juana ens dirà que sí, perquè si fem la comparativa amb els assentaments il·legals que ha tingut Eivissa els darrers mesos, se feia aquesta pràctica. Se relloguen parcel·les, veritat?
Sí, és una pràctica habitual, no?, els darrers anys, els darrers temps, per aquesta manca d'habitatge prou assequible, i jo m'agradaria ajuntar-ho un poc en el que parlàvem abans, no? Jo crec que estaríem tots d'acord en que el principal problema que tenim ara mateix a les nostres illes és la manca d'habitatge prou assequible, però jo això no ho vincularia, per exemple, amb el turisme. És a dir, turistes ja fa molts anys que venen a les Illes Balears i no hi ha hagut sempre aquest problema d'habitatge que tenim a hores d'ara. És a dir, jo no donaria la culpa als turistes de que, per exemple, no es pugui accedir a un habitatge assequible a hores d'ara. Jo ho vincularia més a la falta de polítiques d'habitatges concretes que hi ha hagut en els darrers 15-20 anys a les nostres illes, no?, en què ningú s'ha preocupat d'aquesta qüestió. És a dir, no tot el que passa a les Illes Balears dolent és culpa del turisme, ni molt menys, i segur que molta gent que anirà en aquesta manifestació i que està enfadada, que potser no troba la seva vivenda per viure la seva vida, donarà la culpa als turistes. Però jo, en aquest cas, jo no donaria la culpa als turistes perquè no crec que tingui res a veure, no? Sinó en aquesta falta de política d'habitatge que hi ha hagut els darrers anys a les nostres illes.
¿Veis llunyana una posible solución?
Sí, yo es que tengo la sensación de que vamos como, o esto explota, los expertos te dicen que burbuja no hay, con lo cual no sé qué va a pasar, pero sí que creo que llegará un momento que va a dejar de haber mano de obra, porque ya estamos teniendo problemas en muchos sectores, pero es que va a haber un momento que habrá sectores que no puedan abrir. Es que, por ejemplo, al principio de temporada lo veíamos aquí en Mallorca con el caso de las enfermeras, es que no había. Por muchas mejoras que se hagan, ¿quién quiere venir a trabajar a Baleares a vivir en una caravana? Es complicado. Yo la solución, y coincido con Juana en que la culpa no es del turismo, también le doy la culpa a las políticas que se han hecho en las últimas décadas, pero yo creo que, por ejemplo, si se atajase el alquiler turístico ilegal, aquí sí es que se solucionaría parte del problema. Y antes, cuando hablaba Margalida Ramis de, por ejemplo, sellar la llave, la cerradura de un alquiler turístico ilegal, yo creo que esa no es la solución. La solución pasa porque si tú sabes que hay alquiler turístico ilegal, vayas y lo denuncies. Vayas y lo denuncias y que los inspectores actúen. Y en el caso de las autocaravanas estas, pues vemos lo de siempre. Alguien que se aprovecha de la vulnerabilidad y de la extrema necesidad que tiene la gente. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Pues sanciones más duras y contundentes. Aquí sí que tienen que ser ejemplarizantes.
José Manuel.
Mira, retomando lo que planteaba Marta, es decir, no solo ya es casos de estafas como esta, es que hay casos de ocupaciones de fincas rústicas. Esto le ha pasado a un amigo mío. Es que se le metieron varias familias, de una nación, de rumanos, ¿no? Y no podía desalojarlos. O sea, él ni siquiera pudo entrar con máquinas allí, porque bueno, esta gente. Y sacar todo lo que. Había montado una especie de poblado cerca, aquí. Estoy hablando en establishments. Claro, esto es una manifestación de un problema gravísimo, que evidentemente el alquiler turístico sí tiene una parte de incidencia, porque está sacando viviendas del mercado residencial, del mercado de alquiler de larga duración. Pero lo que no puede ser nunca es sorber y soplar. Es decir, lo que no puede ser es que desde determinados planteamientos ideológicos se defienda, se diga que la inmigración no es un problema. Es decir, y que se regularice y que venga la gente. Y bueno, oye, vienen a buscar uno mejor. Entonces, esto es un aumento de población. Y luego se diga que no hay que construir. Oiga, habrá que vivir en algún sitio esta gente, ¿no? Entonces dices, no, porque es que esto, porque vienen a trabajar de camareros y lo que no queremos es que el turismo siga. No, pero si es que no son solo camareros, tú lo apuntabas. Es que son enfermeras, es que son policías, es que son jueces. Es que es gente de la Administración de Justicia, gente de la Administración Periférica del Estado. Los servicios de atención del Servicio Exterior, de Inmigración. No dan abasto, porque no vienen funcionarios aquí.
És un gran problema el de l'habitatge. La solució, vos demanava, si la veis propera en el temps, crec que tots coincidim que de moment no és una solució llunyana, però de moment sí que sabem que s'està fent feina de valent per intentar trobar, no?, aquesta fórmula, no sé si fórmula màgica o què, però és veritat que és una necessitat urgent accedir a un habitatge aquí a les nostres illes. Molta gent combina feines, ho sabeu. Molta gent té més d'una feina, molta gent que viu en aquests assentaments té feina també. O sigui, quan parlem d'assentaments de caravanes o assentaments il·legals, parlem de gent amb feina. Fins i tot a la presó de Palma hi havia gent amb feina. I això m'observeix molt aquesta situació per lligar-ho amb el tema que vos volia plantejar just ara, el pla de conciliació, que crec que és una bona eina i que ajudarà un poc a conciliar família i feina. Les Balears fan una passa endavant per facilitar aquest equilibri, a vegades tan impossible, i els governs i els agents socials van signar ahir el primer pla autonòmic de conciliació. A les Illes du el nom de Pla Primer i el que fa és donar facilitats a les famílies perquè aquesta realitat de conciliació pugui ser possible. Són 70 mesures vertebrades en tres eixos que anirem descobrint poquet a poquet, però sobretot se centra en reduir el cost de les cures, ampliar l'accés als serveis de suport familiar. També hi ha un segon eix que parla d'impulsar noves formes d'organització que puguin facilitar aquesta conciliació, i un tercer centrat en la igualtat laboral amb la reducció de bretxes derivades de les cures. És que una situació per algunes famílies dificilíssima. Quan has de combinar cura dels nins, si tens nins petits, cura dels teus pares si són majors, o si tens qualsevol persona vulnerable a la família, amb necessitat de suport, és missió impossible, encara més.
És una missió impossible. Jo crec que en Baleares este problema se agrava aún más.
Molt més.
Porque hay muchas personas que somos de fuera y entonces no tienes una red familiar que te pueda ayudar, por ejemplo, a cuidar a los hijos. Claro. Entonces yo conozco, tengo amigos que los dos son de fuera, trabajan los dos.
¿Qué
y fas? Para poder conciliar y cuidar a los niños se convierte en algo dificilísimo. Y luego en el caso de las personas que son de aquí, que sí que tienen a su familia, es verdad que la edad de vida cada vez se alarga más, con lo cual cada vez hay más personas dependientes. Entonces, poder conciliar tu vida familiar y laboral es complicadísimo. Ya no te cuento que tenga también que quedarte tiempo libre para tú poder tener una salud mental óptima, ¿no?
Tení cura del qui cura, ¿no? Que siempre
exacto,
digo.
Exacto, que también al final esto provoca un desgaste físico y mental muy importante. Por tanto, bienvenido a este plan.
Igual que el Xecangur, que també varen presentar fa uns dies, o sigui que s'estan fent feina en intentar dissenyar una sèrie de mesures per dur, no?, aquesta situació de la millor manera possible. Valoració sobre aquest pla de conciliació, José Manuel.
Bueno, yo, de 0 a 1 siempre hay una mejora. Entonces, cualquier cosa,
no, claro,
cualquier cosa que se haga en esta dirección es bienvenida. Es que además en España tenemos un problema demográfico importantísimo. Es decir, tenemos unos índices de natalidad que gracias, antes lo comentaba, gracias a la inmigración están quedando maquillados. Pero nosotros tenemos una falta de niños y niñas en este país alarmante. Y ahora hay cifras y hay proyecciones de cómo pueden estar las aulas de nuestro país dentro de 15 años y la cantidad de profesores que pueden sobrar, ¿no? Es decir, hay que incentivar la natalidad por una cuestión de interés general. Entonces, esto es una parte. Evidentemente, hay muchas parejas jóvenes hoy que no se pueden permitir tener niños, aunque lo desean, porque no pueden conciliar, necesitan dos sueldos, necesitan una serie de condiciones, porque están a lo mejor en una hipoteca, por lo que sea.
Es que no pueden tener casa. ¿Dónde van a tener los niños?
Claro,
si muchos
entonces,
cada uno con sus padres.
Hay que tener un cierto
no
futuro
y
una cierta estabilidad para
si
poder
por ejemplo, pases por una situación
proyecto
excepcional, un divorci, Juan, en una situació que se pugui sortir una mica, no?, de la normalitat del dia a dia, és un repte poder conciliar.
Sí, casuístiques n'hi ha moltes, no? Jo crec que aquesta legislatura s'ha començat a fer feina en aquest sentit. Per exemple, la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, que és, evidentment, per les famílies els hi va molt bé, però hi ha encara moltíssima feina a fer, no? És, per exemple, que les empreses donin facilitats per exemple, tenir horaris continus i no partits, com per exemple, molts de periodistes encara patim, però també pensant en la gent gran, jo crec que a ningú li agrada haver de dur a un familiar una residència, no? Que si es pogués cuidar a casa seria molt millor per tots, però per això també es necessita, per exemple, inversió en espais de respir, per exemple, que les famílies poguessin dur el seu familiar una setmana, dues setmanes a unes que estassin ben cuidats i ells poder-se anar de vacacions i això també ajudaria a la seva salut mental. Vull dir que hi ha encara molta feina per fer, molt de recorregut encara per tirar endavant i jo crec que finalment es van donant passes a poc a poc, però crec que el tema de la conciliació encara hi ha molta feina per fer.
9:47, petita pausa nova per la publicitat, parlant de les novetats en el cas Koldo i també de les declaracions, no exemptes de polèmica, perquè sempre que ens referim a Donald Trump hem de parlar de polèmica, menys quina és la darrera, no? O sigui, aquesta vegada hem de dir que no s'ha quedat curt ni molt manco parlant sobre Espanya, parlant que si som un mal soci, declarant o fent alguna sèrie d'amenaces, no?, sobre el comerç, tot d'una ho analitzant fil per randa.
IB3 Ràdio és
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears. I que també ho...
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia, amb Marta Grau.
De tant en tant anem actualitzant les novetats de les darreres hores sobre el conegut com a cas Koldo, que tant ens afecta directament a les nostres illes. El magistrat que instrueix el cas ha citat per declarar el pròxim dia 20 de juliol Jessica Rodríguez, que recordem és l'exparella d'Avalos. El germà de Koldo també, un és al càrrec d'Adif. Ahir es va reactivar la causa en noves declaracions. Es va prestar testimoni a un sostinent de la Guàrdia Civil que va dir en el judici a Avalos que Víctor de Aldama tenia accés permanent al Ministeri de Transports. Cada setmana podem anar actualitzant aquesta trama que és tan complexa i que segueix molt lluny d'una resolució final amb tots els detalls, amb tota la informació que se mos ha pogut perdre, no?, per el camí, Alicia.
Bueno, es que ya lo dijo el propio Ábalos, que esto era el chocolate del loro, que había mucho más, y espérate que salga hidrocarburos. Al final, tanto como se decía que si Aldama lo venían a comparar con un pequeño Nicolás, qué tal y qué cual, bueno, pues el tiempo parece ser que le está dando la razón y que todo aquello que él en su día denunció, pues está confirmando. Esperemos a ver, porque todavía hay mucho bajo secreto de sumario que nos van diciendo, pero desde luego... Es que es, ya no es solo esto, es que está el caso Mascarillas, pero la SEPI a mí sinceramente me parece de una gravedad extrema y empiezas a mirar y luego ves que hay tantas causas que todas están relacionadas entre sí y que tienen un nexo común. También se está hablando mucho de que esta semana o la próxima podría llegar la imputación del Partido Socialista. Entonces, bueno, pues vivimos en un no verano. ¿Os acordáis de aquellos veranos donde la noticia máxima eran los incendios y que venía la familia real a Mallorca? Pues este verano, pues esta semana creo que también o la próxima saldrá la sentencia del hermano de Pedro Sánchez. Pues es un no parar.
Son más clavos, ¿no? Un clavito más y otro clavito más en la caja del muerto, ¿no? Es que, porque nada contradice todo lo anterior que hemos ido conociendo, es y más, y más, y más. Hoy leemos del marido de una fiscal en Extremadura, bueno, pues un empresario apuntando datos del marido de una fiscal en Extremadura que investigaba el caso del hermano del presidente. Más cosas que sabemos ahora de Leire, de la Fontanera, etcétera. Está bien lo que apuntas, pero yo creo que la imputación del Partido Socialista como persona jurídica es inminente, porque además en esto, curiosamente, siempre hemos puesto el foco en la financiación ilegal, es decir, de que hubiera recibido fondos opacos o bueno. Pero no, es que probablemente lo que todo apunta es que la imputación puede ser porque el Partido Socialista ha financiado actividades ilícitas, ¿no? Que esto es todo lo que apunta a lo que estamos conociendo del caso de las cloacas y de Leire, ¿no? Como desde el Partido Socialista o de empresas pantalla, que ya están documentadas, se pagaba pues a todos estos personajes que se dedicaban a investigar a fiscales, a policías, a jueces, a extorsionar, a intentar paralizar todas las causas que pudieran afectar al presidente del gobierno. Es que esto es un escándalo de unas dimensiones que ya como que nos vamos acostumbrando, igual que a las barbaridades de Trump, pues nos vamos acostumbrando a unas noticias que no deberíamos acostumbrarnos.
Y no olvidemos la SEPI, que aquí se habla de que la malversación puede ser superior a la de los seres de Andalucía.
Hombre, 25 imputados.
Quan et pots triar si vols fer un darrer titular sobre el cas Coldo o si tens la primera paraula per abordar la polèmica Trump, t'escolt.
No, parlarem del cas Coldo, però sense entrar en detalls en tota aquesta qüestió, en tots aquests presumptes o casos de presumpta corrupció, jo el que destacaria és que encara se'ns vols fer creure que P.S. no en sabia res de tot això.
Paul Smith.
El que queda clar és que... Paul Smith. És que el que queda clar és que Pedro Sánchez es va rodejar de la gent que ell va triar. Avalos estava allí perquè el varen triar, algú el va triar. Pedro Sánchez podria haver triat qualsevol persona del Partit Socialista que rodejar-se, i justament va anar a València a buscar en José Luis Avalos. Potser no sabia res de tot el que manejava, però el que està clar és que qui el va triar va ser ell, que podria haver triat qualsevol altra persona, i no, ell va anar a València a triar-lo ell.
Parlem de Trump ara, perquè no vull deixar el manco que se mos passin aquests 4 minuts i mig que tenim per analitzar més quina és la darrera, no? Que se podria titular així. Diu que Espanya és una causa perduda, demana tallar el comerç amb el país, que aquesta part crec que podria ser, no? O sigui, que més preocupa, però quan després parla d'uns productes en concret, això afecta la comunitat europea en general, o sigui que no se pot distingir castigar una part de la comunitat europea, en aquest cas seria Espanya. Diu, demana tallar el comerç amb el país, incloses les visites, i afegeix que és un molt mal soci. Si vols semblar, escoltam aquest fragment en què explica el president Trump i fa declaracions sobre Espanya i ho analitzam tot d'una.
Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Segons el president estatunidenc, cal tallar el tracte immediatament, perquè Espanya no té remei, són mala gent. I parla del comerç, però clar, el comerç, això és una... O sigui, afecta tota Europa. Tu no pots distingir, dir, de sobte, no vull Espanya, però sí la resta d'Europa.
Mira, la mejor prueba de que esto ya no es lo que era es que si estas declaraciones las hubiera hecho hace 2 años, cuando empezaba, no estaríamos comentándose a las 9:56. Hubiéramos abierto a tertulia con esto.
Exactamente. Ahora ya no me sorprende.
Entonces esto ahora
es darrera,
forma parte de la nueva normalidad, ¿no? Pero no sé si habéis podido recoger que en el avión de vuelta, cuando está volviendo ahora Donald Trump a Estados Unidos desde Ankara, ha dicho que ha habido un giro tremendo y que España ha aceptado un compromiso de pago o algo así, ha dicho, y que ha sido enormemente generosa y que esto ha dado un giro total. Bueno, esto es lo que viene haciendo con Meloni, con Scholz, con Starmer, pues con todos los líderes europeos, que yo creo que ya le han tomado la medida del zapato a Trump. Es un tipo atrabiliario, poco fiable, y bueno, pues van sí, bandeando con él, teniendo en cuenta que le quedan 2 años de mandato.
Tot i tenir 80 anys, continua en el poder. Juan, en un minut, però home, ens queden 2.
Allò que més ens sorprèn i em dol és que faci aquestes declaracions i en el seu costat hi hagi Marc Rutte.
Solo le faltava aplaudir. No?
Exactament, vull dir, és que fa un paper de macell, de vassallo, que en diguem, que a mi no em fa... No m'agrada gens, no? Vull dir, Estats Units i Espanya són tan socis de l'OTAN com qualsevol altre. Jo crec que aquí Marc Rutte hauria de tenir un altre paper i no aquest que fa, que és una paperassa que crec que no li fa bé a ell ni a ningú, però bé. Jo crec que Pedro Sánchez, per exemple, ja Entenc que és millor portar-se bé amb els Estats Units que no enfrontant-se a ells, i crec que Pedro Sánchez amb aquesta qüestió està portant un altre tarannà. Jo crec que és millor tenir-lo d'amic que no d'enemic, que no en Donald Trump.
T'arropa que és darrer minut, simplement per recordar que respecte a les manifestacions de Menys Turisme, Més Vida, les seccions, hi ha un grup en concret, ho publica a última hora, MD Law Group, que ha registrat aquest dimecres 8 d'agost una denúncia penal al jutjat d'instrucció de Palma contra Menys Turisme, Més Vida per presumptes danys, coaccions, desordres públics, després de la publicació d'aquest manual en concret. O sigui que comença a haver-hi algunes de les reaccions, i última hora publica la fotografia de l'immobiliària amb el grafiti que posa fora especuladors i firma Arran. O sigui que comença a haver-hi algunes reaccions. Me disculpes, tens 40 segons per algun titular, si vols, respecte a tant això que publicau vosaltres com a Trump.
No, la notícia està d'última hora, pues mira, ja empieza a desintegrar-se des de dentro.
Sí, les divergències de les que parlàvem abans són una realitat. Alicia, José Manuel i Juanan, moltíssimes gràcies a totes.
A vosaltres. Gràcies,
que tingueu un bon dijous i un bon cap de setmana. Pausa i tornem tot d'una.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.